Fa uns dies, repassant els diaris, llegia el següent titular. Crec fermament que hauríem d'erradicar el lloguer turístic. I clar, dic, vaig fer un vot de sa cadira, dic, ui, depèn de com qui llegeixi aquest titular, es queda doncs, força amoïnat perquè n'ha fet del lloguer turístic el seu modus vivendi. Qui deia aquesta frase era en Macià Blázquez, ja hi hem parlat amb ell aquí, el de Farafar de Ràdio Illa, i és catedràtic de Geografia a la Universitat de les Illes Balears i ha participat recentment al cicle organitzat per Atac Mallorca, aquesta entitat, diríem, supranacional, internacional, que busca doncs, això, també doncs, una visió econòmica alternativa de les coses, una visió econòmica i social, per descomptat. El volem saludar aquest matí. Molt bon dia, Macià.
Hola, bon dia, Bernat.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí per a la gent de Formentera i a Eivissa. Alguns mitjans britànics han fet reportatges sobre les Balears i han dit que som turismofòbics.
Sí, efectivament. Nosaltres vàrem fer un estudi juntament amb antropòlegs i vàrem dir que no és que fóssim turismofòbics, sinó urbanofílics. I després també vàrem fer un altre estudi comparatiu en Tenerife, en el que xerràvem del dret a la ciutat i del dret a l'illa. El fet de que defensem els nostres drets com a comunitat anfitriona, un dret en el gaudi de l'espai, no? Per exemple, de la vorera de la mar, de l'espai públic, dels equipaments públics, i el problema de la turistificació és que se mos pren aquest dret, no? Perdem terreny perquè se mercantilitzen aquestes coses, no?
Per tant, entitats com Atac, el Gengob, que és doncs, que té doncs, molta anomenada i té ascendència social, per descomptat, en l'àmbit ecologista i de l'activisme mediambiental a totes les illes i altres associacions, no és que estigueu en contra del turisme?
Efectivament, ja ho dius bé. Precisament, aquesta era una mica la reflexió, no? I nosaltres recordarem els temps en què se lluitava per reduir la jornada laboral, no? I reduir-la a 40 hores, per exemple, a la setmana, per tenir més temps de lleure, més temps per les cures, per tenir cura de les nostres persones estimades, per enriquir-nos, no? I l'enriquiment s'aconsegueix també, això, amb activitat d'oci, com pugui ser el turisme. Clar, tu penses, el turisme, qui diu que és el turisme, no? Ho diu l'Organització Mundial del Turisme perquè li interessa fer estadístiques i promoure la turistificació, aquesta mercantilització. O podem dir-li nosaltres turisme el que nosaltres vulguem, no? I plantejar-nos el turisme en termes d'organització social, dels temps d'oci, en el temps i en l'espai, i amb aquesta resignificació fer-nos el turisme nostre i redefinir en aquella idea en turisme i defensar-lo perquè és una conquesta. És poder tenir aquest temps d'oci, no? I poder organitzar-ho així com nosaltres vulguem. I a partir d'aquí fet una visió contrahegemònica i veurem com volem, per exemple, redistribuir els guanys provenient del turisme. Si xerram de que els guanys se'n van només a l'empresariat, pues, a lo millor amb unes millores de les condicions laborals, amb unes millores del benestar de la comunitat anfitriona, que dèiem abans, no? La seva capacitat d'acolliment, també, per gent que se desplaça per motius laborals o per refugi, per dir-ho així, no? I hi ha tota una perspectiva que se pot canviar i això és el que plantejam des de la universitat, amb el grup d'investigació que tenim en geografies crítiques. En col·laboració, com dius, amb el Gengob, amb Atac, amb Albasud, que és una organització de cooperació al desenvolupament, i aquesta és la feina que anem fent.
No hi ha el perill de córrer una miqueta una visió elitista de les coses quan parlem doncs, del dret a viatjar i del viatge i el diferenciant del turisme com a desig, com a anhel comercial, com un turisme de masses, com aquest turisme doncs, que tota la gent doncs, al nord d'Anglaterra, la classe obrera, treballadora, doncs, es pot permetre doncs, un parell de setmanes l'any, marxant doncs, de les seves ciutats industrials o postindustrials i poder venir doncs, uns dies a platja i d'aprendre alguna cosa, ja sigui doncs, a Eivissa, ja sigui a Mallorca, o sigui doncs, a Salou, o sigui a Andalusia. I en canvi, doncs, ens agrada doncs, una noció doncs, del viatge doncs, fugint de totes aquestes masses. No creiem una miqueta... No hi ha el perill de caure en l'elitisme, decidir què és el viatge, què és el turisme, com ordenar-lo.
Clar, aquesta era la reflexió, precisament, i per això el títol, de quin turisme de créixer. I ja té una provocació, i de fet la provocació va tenir resultat, perquè després, durant el cap de setmana, vaig tenir discussions per mitjans de comunicació, o, bueno, xarxes socials... en gent que me deia no estic d'acord amb el que has plantejat, no? Perquè és així com ho dius, Bernat. Tu pots dir, per exemple, anem a decréixer en nombres només, tenint exclusivament en compte la quantitat i que venguin només els que tinguin més poder adquisitiu. I des d'un punt de vista de les ciències socials, dius, això és exclusió. Això és exclusió per motiu de renda, no? Que només s'ho pugui permetre qui s'ho pot pagar. És com, jo què sé, privatitzar la sanitat, no? O l'educació, o l'accés en els comuns, no? Perquè, de fet, el turisme se fonamenta en els nostres comuns. Vull dir, venen aquí perquè tenim la mà guapa, o perquè tenim... Això no pertany a ningú, no? O perquè fa sol. O perquè tenim una cultura que és una cultura acollidora, no? Hospitalària. Una riquesa cultural que té a veure amb un llegat, no? Amb una història.
I perquè es menja bé.
Per tant... Exacte, sí, bueno, exacte, per ser gastronomia també, no? Mm-hmm. Llavors, a qui se li ha de posar a l'abast això, saps? Vull dir, en els 30 gloriosos, l'època posterior a la Guerra Mundial, el fordisme, se va posar a l'abast de la classe treballadora, perquè en bona mesura perquè se volia que consumissin, no? Era una manera de compensar la seva dedicació a la feina amb un consum durant el seu temps d'oci, no? Que gastassin el que havien estalviat, no? Que se poguessin donar aquestes vacances que deies de 2 setmanes. Ara mos trobam, per exemple, combatent la maduració i la saturació a les zones turístiques més antigues, volguent-los fer fora, no? I volguent-los reemplaçar per turistes rics. I això és el resultat és el que deies, l'exclusivitat, no? I la segregació per raó de renda. I només se podran permetre venir a Formentera de vacances és que tinguin molta pasta, per dir-ho així. I si no la tens, no podràs ni viure-hi, perquè el problema serà d'habitatge pels treballadors i se veuran forçats a viure tal vegada a Eivissa o a Vés a Sebre, per després anar-hi a fer feina cada dia, no?, a Formentera, i dius, això és el món de... Vaja, de ses èlits, és feudalisme, saps?, és classisme.
Pel que fa a Formentera...
Des del punt de vista, mos interessa.
Mm-hmm. Pel que fa a Formentera, i abans posar l'exemple aquest de... Perquè és molt clàssic aquest d'aquestes... bueno, aquestes famílies de classe treballadora britànica amb les samarretes, doncs, el seu equip, que veiem, doncs, als aeroports doncs, d'Eivissa i que venien a passar uns dies aquí, però aquí a Formentera, doncs, fa 15-20 anys, doncs, també venien treballadors amb el seu mes de vacances, doncs, de Milà o de Turí, de la zona, i venien aquí de vacances també, doncs, perquè s'ho podien permetre. Ara, això que tu exposes, no?, doncs, que el turisme, doncs, no es converteixi doncs, en un dret, un privilegi de les elites i que sigui doncs, que elles puguin viatjar el màxim possible i, bueno, i que aquest dret adquirit, lluitat doncs, per les classes treballadores doncs, deixi de tenir sentit. Doncs és un discurs doncs, diametralment oposat el que hi ha doncs, subjacent, per exemple, aquí a Formentera, on hi ha poders molt importants que volen precisament això, que siguem una illa exclusiva i que vinguin aquí les elites perquè facin més despesa, perquè gasten més, etc. Com es fa pedagogia d'això? De canviar aquesta tendència?
Mos trobàvem amb aquest tema idèntic, talment, però fins i tot et diria que entre diferents disciplines, no? I si parles amb un naturalista, o amb un ambientòleg, o amb un biòleg, no? O amb un ecòleg, te diuen, no, no, és que el problema és la quantitat de gent, no? El problema és l'existència de la humanitat i el creixement de la humanitat, no? La quantitat, no? I clar, a mi, com a científic social, des de la geografia, me fa pensar, bueno, no és tothom culpable per igual. N'hi ha que malbaraten més, no? Que viatgen en jet o en helicòpter, o que malbaraten aigua, o que estableixen una ordenació de l'espai que és exclusiva, no? I que desplaça, i que aquestes elits de les que xerraves, no? Aquestes elits de les que xerraves. Llavors hi ha una vessant que té més a veure en dignitat, no? I amb els drets i el benestar de la població. Llavors, com afrontar els problemes ambientals, per exemple, el canvi climàtic, però posant per davant aquesta dignitat, no? I aquestes necessitats de la gent. Amb el tema climàtic se xerra de contracció i convergència, per exemple, que són dues paraules senzilles, relativament bones d'entendre, perquè estem d'acord en que hem de contreure les nostres emissions de gasos d'efecte hivernacle, però en el mateix temps tu no li pots demanar a algú que no ha viatjat en sa vida en avió que consumeixi encara menys. Se tracta de dir-li en el que fa escapades freqüents o que fa servir un jet privat. Llavors, la convergència és aquesta, no? De que n'hi hagi que puguin, fins i tot te diria que emetre més, una miqueta més, perquè estan en un llindar que és de pobresa, i en canvi, en els que se passen, dir-los que han d'emetre menys, no? És una qüestió d'equitat. I això, tractar-ho o proposar-ho quan tractem els temes ambientals. Aquesta visió, saps, que té, per exemple, a veure amb els drets a l'habitatge, que té, per exemple, a veure amb el dret a l'assistència, no? En els serveis que hagi de proporcionar l'administració pública. Nosaltres ho duim a l'extrem, te diré fins i tot per polemitzar, de que l'impost de turisme sostenible se pogués dedicar, ara ho estem redactant amb uns companys, a una renda bàsica universal que te pugui fer més lliure, perquè tinguis les necessitats bàsiques cobertes i que després tu vagis en el mercat laboral, però que hi vagis com a ja satisfet d'allò que és mínim, no? De l'alimentació, de l'habitatge, i que a partir d'aquí, i tot, bueno, és una manera de redistribuir els guanys que no se'n vagin només a mans dels emprenedors, per dir-ho així, no? De l'empresariat, dels que contracten, del capital, sinó que vagi en benefici de la comunitat que és anfitriona, de qui vivim en el territori, no? De qui formem part del territori, perquè de fet el territori és una paraula que fan servir les llengües llatines per descriure també aquestes relacions entre humans i natura, no? Vull dir, de la cultura, de la història, de la gastronomia que deies abans, no? I amb aquesta mena d'estudis, pues, tenim projectes d'investigació, tesis doctorals i en el mateix temps també participació. Jo, per exemple, estic com a membre de la comissió de l'impost de turisme sostenible i allà faig vots particulars, majoritàriament contraris a així com se gasten els papers, com te pots imaginar, que pugui ser, per exemple, de saladores, que dius, ostres, pues no sé si jo si l'impost s'ha de dedicar a greujar el problema del canvi climàtic, per proveir-nos d'aigua, per malbaratar-la, saps, no? O abocar aigua de les depuradores una vegada s'ha depurat a la mà, quan realment se li podria donar qualque altre ús, no? Per comptes d'abocar-la a la mà. I doncs promoure aquest debat públic en el que vos agraeix molt que mos convideu a participar
Sí,
a
no,
través de la ràdio.
feu bandera del decreixement, sou de la, en aquest cas, doncs, tot un, en aquest cas, una massa crítica, doncs, que heu llançat, doncs, aquest concepte en el si, doncs, del debat públic. Una manera, doncs, de fer, doncs, pedagogia, com et demanava abans, del decreixement, que sovint és una paraula, doncs, que hi ha gent que li fa mandra, o que li amoïna, o que li fa pànic. És precisament això, doncs, que a través del decreixement, doncs, hi haurà, doncs, una redistribució de la riquesa, que segurament, doncs, o sigui, que és com una paradoxa. O sigui, que la gent pensa, no, però si es guanya més, guanyarem tots més. No, 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 no. Si es guanya d'una manera diferent, segurament també es repartirà d'una manera diferent.
Nosaltres, com bé dius, seguim, per exemple, escrits de l'Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Allà hi ha un autor que anem Jesho Hickel, perquè des d'allà fitxen a gent de l'esfera mundial, no? De primeres espases. I en Jason Hickel té un article en el que diferencia decreixement de recessió. O sigui, no és igual patir una Covid o patir una crisi sistèmica com la del 2008 que no prendre una decisió voluntària, planificada, de, per exemple, això que dèiem abans, no? I redistribuir, que deies tu també. Redistribuir millor, això és decreixement. Contreure i convergir és decreixement turístic real, no? Just. I no fer-ho perquè només puguin venir els que s'ho puguin permetre, no? Aquestes elites que deies abans, no? Aquesta és la reflexió des de, ja t'he dit, àmbits acadèmics, moviments socials. Nosaltres miram, per exemple, amb el projecte que tenim ara, que se diu d'emergències cròniques, quines són les propostes que se fan de dalt a baix, per exemple, des de la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible, no? Més mitjans de transport, més connectivitat, més abastament d'aigua, més promoció i més concert a 40 principals, i la comparam aquestes polítiques públiques amb quines propostes se fan de baix a dalt. Jo què sé, doncs, de dins Formentera, un conjunt veïnal, un fòrum ciutadà, què proposa fer, no? I volem dur precisament el debat de cap a donar ressò, ajudar que tingui més escolta a través d'aquest debat, perquè no només publicarem en revistes acadèmiques, també ho fem amb Creative Commons, en format obert, online, que te pot descarregar el PDF, sobretot a través d'Alba Sud, o amb el GOP, amb el GEN, amb més turisme, menys turisme, més vida, la contracimera que se va organitzar aquí a Balears, tots els foros, i encantadíssims, si se mos proposa, ara des de l'Institut d'Estudis i Guissancs també se mos proposava una col·laboració, en comunicació constant, perquè pensam que les estructures jeràrquiques, hegemòniques, ja sabem a qui s'escolten, no? I són els poders fàctics de les grans empreses, fins i tot avui en dia de fons d'inversió, perquè qui té més places hoteleres a tot l'estat espanyol és un fons d'inversió, no és cap cadena, és Blackstone.
Sí.
Saps? Són els mateixos que compren el port en el canal de Palamà, saps? Vull dir, amb això hem de tenir present que si no hi ha una solidesa i un enfortiment de les xarxes de suport mutu a nivell local, tots aquests mos atropellen.
Macià Blázquez és catedràtic de Geografia per la Universitat de les Illes Balears. Hi ha perill de col·lapse de l'economia balear a través del vessant humà? O sigui, de la falta, doncs, de treballadors, la manca de treballadors, perquè tots sí estem d'acord, doncs, en fi, quan algú t'expliques que el turisme mos ha llevat de la pobresa, no? I, en fi, és molt difícil rebatre o de la misèria o de la vida molt austera. És molt difícil rebatre aquest argument i perquè es veu que hi ha hagut una abundància o hi ha hagut un benestar doncs, generat. Per exemple, parlo en el cas de Formentera o Eivissa, o en el cas de Formentera només en els últims 50-70 anys gràcies al turisme, no? Un benestar nou, sense precedents, que ha gràcies al turisme. Però de la mateixa manera que tots arribem a aquest acord, doncs, que gràcies al turisme doncs, tenim serveis, tenim... També vostès fan servir la paraula turistificació, que és, diríem, el vessant o la torna de negativa del turisme, no? Aquesta qualitat dual del turisme, dius, bueno, sí, el turisme mos dona de menjar, però també mos condiciona molt el dia a dia, mos fa la vida molt difícil, doncs perquè va ser un destí turístic com Formentera fa doncs, que els habitatges siguin més cars, fa doncs, que anar a menjar un menú o un restaurant surti a 30 o 40 euros per barba, etc. No? És un concepte clau el d'aquest de turistificació per a fer entendre doncs, que el turisme té coses bones i dolentes.
Sí, nosaltres tenim un número monogràfic publicat en una revista que es diu Ecologia Política, en el que plantejam aquests avantatges i inconvenients del turisme, igual que si fos mineria. És a dir, quan analitzam una indústria extractiva, ho tenim tot clar, no? Que hi ha un esgotament i que hi ha unes externalitats o uns impactes, no? Unes contradiccions. Amb el turisme hem de tenir clar també això. Encara que sigui una indústria que s'ha volgut publicitar com una indústria sense xemeners, la qual cosa està demostrada que no és així, per exemple, per les emissions de gasos d'efecte hivernacle del transport, o una indústria de la felicitat. No sé si heu vist una sèrie que es diu White Lotus,
Ah, sí.
que
La
planteja
primera o segona
aquesta...
temporada.
Sí, és una sèrie de
D'HBO
televisió.
Max.
Sí, però que, bueno, que se pot veure a Movistar. I
Sí.
que el que planteja és la convivència entre els anfitrions i els hostes, no?
Sí.
Els huéspedes. I el fet que hi hagi una diferència tan gran, no? Vull dir, els anfitrions han de ser extremadament servils, se sacrifiquen fins en el moment d'espart, no? Que és el que passa un dels primers episodis, una serventa d'un hotel de luxe, que és que no se pot permetre, i amaga que està embarassada i romp aigües allà mateix, no? I tota aquesta relació tan tensa fins i tot se du en els mitjans de comunicació d'una gran cadena. I te posen en solfa aquest servilisme, no? I aquesta exigència tan extrema, no? I tant de sacrifici de tot, perquè és una sèrie de televisió que inclou, jo que sé, relacions amoroses, no? I clar, les relacions amoroses són super desiguals, d'un cambrer amb una filla d'una família benestant de les èlits que va fer una estada de luxe a un hotel, no? I això ho viviu a Formentera, igual que ho vivim a altres territoris, especialment que estan tan turistificats com són els nostres, com si dius Maldives, o com si dius Bahamas, o com si dius Hawaii. En realitat estem en aquesta lliga. Si mireu els índexs de turistificació, per exemple, el nombre d'habitants, o el nombre de turistes per habitants, o el que deies, desinflexió, estem patint aquesta situació. Veiem pel·lícules, record que n'hi va haver una, crec que era d'en Richard Gere, xerrant d'hereus a Hawaii, i te planteja exactament el mateix que està passant aquí, no? Com ens enfrontam en aquesta mercantilització de tot, no? És que ens diuen que els turistes s'hauran de poder anar en els equipaments públics, fer servir les nostres biblioteques com a refugis climàtics, les nostres piscines, els nostres poliesportius, les iglesis, no? Per casar-se. Aquí a Mallorca ara compareixen papallones exòtiques introduïdes perquè les amollen per comptes de llançar arròs quan se
Què
casen
dius?
estrangers, saps? Sí, ara hi ha hagut com una plaga, m'ho explicava un altre dia per deves fer la nit, que hi ha papallones d'aquestes tan exuberants, no? Que tanmateix se moren, però que, bueno, que compareixen esbarts de papallones, i és perquè hi ha hagut unes noces d'uns estrangers que ara s'ha posat de moda això, no? I dius, ostres, és que, escolta, serps, jo què sé, crancs a la mà que travessen el canal de Suez, i dius, escolta, evidentment està aquí, es col·lapsa. El problema està en que podem anar-hi d'aquesta manera, diguem-ne que despreocupada, no? I que es trickle down, no? Es degoteig, ja fa que la gent se'n beneficiï perquè aquí la màquina no pot aturar de créixer, i el que s'ha de promoure és més negoci i més mercantilització i més pujada de preus, i després ja ho veurem, o han de posar seny. Però vaja, això són coses que ens hi hem enfrontat com a civilització des de sempre, no? Que se fa aquesta mena de reflexions de... Saps que en Sòcrates deien que va entrar dins una botiga i deia, estic sorprès de la quantitat de coses que no he de menester, no? Vull dir que són les civilitzacions clàssiques que ja ens ensenyen que és de creixement per mesurar, no? Per veure, per prevenir, no? Que en el futur no ens passin coses pitjors. I amb el col·lapse, jo què sé, climàtic o energètic o geopolític. Vull dir, si volen fer-se seu Groenlàndia o fer-se seu Ucraïna o Panamà, fixeu-vos per què és, no? És perquè de cada vegada l'energia és més cara, perquè de cada vegada és més difícil aconseguir materials com les terres rares per continuar mantenint el nostre ritme de vida, i el decreixement com a projecte polític el que planteja és això. Ja vos dic, són molt recomanables aquestes lectures que vos deia de l'ICTA, o si vos interessen de les nostres que estan en xarxa, i si no, demanant-ho, vos les enviem de tot d'una.
Molt bé, per acabar, tornem al titular d'aquesta entrevista que et van fer el Diari de Mallorca, que vas replicar el Diari d'Eivissa, en el mateix grup. Crec fermament que hauríem d'erradicar el lloguer turístic. Aquí a Formentera, el lloguer turístic, que certament diríem que està... Va, no tinc dades reals, perquè, doncs, en fi, doncs ja... El lloguer turístic és més difícil de comptabilitzar comparat doncs, amb les passes hoteleres, que sí que són doncs, més es poden escrutinar doncs, més fàcilment. El lloguer turístic dona, en fi, és com deia el modus vivendi, o és... dona sous a moltes famílies a Formentera que lloguen doncs, els seus apartaments, molts casos legals, d'altres no legals, o sigui, no legalitzats, els seus apartaments, els seus pisos, el que sigui, no? El lloguer turístic està... No és com a Mallorca o Menorca, que hi ha molts hotels, o a Eivissa també, que a Formentera d'hotels no n'hi ha tants, no? Aquí, sobretot, hi ha això, lloguer vacacional. I, clar, com explico, com ho explicaria la gent de Formentera que han d'erradicar el lloguer vacacional?
Sí, jo mateix dins l'entrevista ho deia, que des de bon començament aquí a la universitat vàrem fer un mena de manifest contra la mercantilització de l'habitatge, la mercantilització turística de l'habitatge. Vàrem firmar antropòlegs, historiadores de l'art, filòsofs, geògrafs, sociòlegs, i és perquè és una necessitat bàsica. I llavors vos trobàveu amb el problema, per exemple, a Formentera, de que sigui gent que forma part de servei públic perquè fan classes a escola o treballadors dels mateixos hotels no tenen allà on allotjar-se. Clar, aquí el que planteja és talment la situació. Nosaltres ho estudiàrem en profunditat per Pollença, que dins Mallorca és el lloc allà on n'hi ha més, no? I que d'acord amb Nebel i Blasco se li va fer la regularització l'any 2005 expressament per aquell cas, no? Perquè estàs xerrant de l'elit local, estàs xerrant de que formen part del consistori, dels que tenen els vincles amb les immobiliàries, dels que viuen de rendes. En realitat, nosaltres
Aquí a
tenim un amic
Formentera,
llanterner.
precisament, hi ha moltes famílies que no són, diríem, que no pertanyen a cap elit ni política ni econòmica local, però que el fet doncs, de poder llogar doncs, això, uns quartons, alguna cosa que tenen, doncs fa doncs, que, en fi, doncs, que es guanyen la vida d'aquesta manera.
Sí. Aquí, bueno, en els casos que jo més conec, com més s'ha agreujat, ha estat a partir de l'any 2017, quan la modificació de la llei del turisme permet fer-ho amb habitatges plurifamiliars, en pisos. Perquè llavors és quan ha fet es vot a Pere Grau, que és el barri del mercat de dins Palma, no?
Ja, aquí és diferent perquè, ja et dic, a Sant Francesc, a Sant Ferran i a la Mola, en 6 estius no es pot llogar a priori, està prohibit llogar als nuclis, diríem, urbans turísticament. Però és tot aquí, potser és que és aquest element diferenciador, doncs, de Formentera en la resta de les Balears, que potser a vegades algunes receptes són di més difícils d'aplicar aquí, no? O no ho sé.
Clar, jo des de la provocació
Sí.
li vaig dir a en Pere Estelrich, que és qui em va entrevistar, perquè ho he dit des de bon començament. De fet, en Pep Verger, des de l'última hora, me va fer una entrevista amb la presidenta de la Federació Hotelera perquè ell, Somo, disfrutava, pel complement de negocis de l'última hora, mostrant que els hotelers i els ecologistes estàvem d'acord, no? Amb això del lloguer turístic. Jo ho he dit des de bon començament i me mantenc. Ara, me dius, en el cas de Formentera s'hauria de modular perquè és un cas particular, perquè hi ha possibilitats. Bueno, segurament. Ara en Nofre Rullà, en Toni Ortigas i en Sònia Vives publiquen un llibre sobre geografia de Formentera i segur que ho tracten. Ho publiquen a la Societat Catalana de Geografia, està a punt de sortir en el carrer. Vull dir que analitzar el cas en funció de les condicions particulars, l'escala particular, s'ha de fer. Ara, a títol general, a mi m'assembla, i hem estudiat, per exemple, que si ho mirau, ho tenim publicat sobre el cas de Barcelona o sobre el cas de Madrid, que també ho vàrem analitzar amb altres col·legues, en Nason Blanco, en Maria Antònia Martínez Caldentell, jo trobo que s'ha de erradicar, que s'ha de prohibir. Això és el meu parer. I si xerres de New Orleans, o si xerres d'Amsterdam, o si xerres de Venècia, te trobes en la mateixa situació. Tu dius, a Formentera és diferent. Bueno, tal vegada, anem a mirar-ho. D'això se tracta. I, és que xerren en tanta convicció, no? I d'una manera tan certera, segurament no s'ho han pensat prou. Des de la ciència, llevat de que en Pere va triar aquest titular, el que volem és precisament estudiar els matisos, no? I veurem en quina mesura ens podem estar equivocant o no. Perquè que no me sembla malament xerrar renau per estar de Formentera. I que la Universitat de les Illes Balears dediqui més energies a estudiar també Formentera, o també Eivissa, o també Menorca, i no tant Mallorca, francament.
Moltíssimes gràcies, Macià Vázquez, per haver-nos atès aquest matí. És catedràtic de Geografia, doncs, on sempre dono aquesta visió, doncs, alternativa des del punt de vista acadèmic, però també des de l'activisme, doncs, sobre la realitat socioeconòmica, en fi, explicant, donant arguments sobre per què potser les coses s'haurien de plantejar d'una manera alternativa o diferent. Gràcies, molt bon dia.
A vosaltres, Bernat, des de Ràdio Illa, moltes gràcies per la invitació.